personal el que porta el casco a la moto. La gent podria dir, a mi qui m'han de dir que he de portar un casco? Doncs, home, doncs, és que et mataràs, fill meu. Doncs, amb el tabac és el mateix, perquè hi ha el fumador passiu, que no té cap culpa de res, i anar al fum del veí. Evidentment, té raó el Quim, que s'ha de vigilar, sempre hi ha una línia del que algú s'aprofita d'aquestes coses. Sí. Però a partir de la sospita permanent, quan jo crec que no fumar en una terrassa és de sentit comú, perquè estàs allà fent un cafè, no fumes, i al costat fumen tres persones, i acabes fins al gorro. Llavors, jo no sé quin és el límit del d'això. Per cert, normalment, la gent que està en contra de les prohibicions s'agafa la llibertat. Recordeu la campanya aquella d'una marca de tabac, que no direm, on el que fumava era un senyor que anava a cavall, era un cowboy al mig del desert,
però aquest
no?
És de la meva joventut.
Bueno, no tan de lluny és això. Encara... Però és veritat que es lligava al fumar amb un tema de la llibertat, l'espai infinit, no? I això no és així. Ens pinten sempre unes imatges que dutes al ridícul extrem. Tenim l'Aznar, com va dir, aquell dia que anava a mitja... A mi ningú m'ha de dir si he d'anar a veure abans d'agafar el cotxe. Home, doncs sí que li han de dir, no? Però vaja, bé.
Ric, però no era per riure.
No.
La campanya aquella era molt americana, eh? Molt americana, eh?
Bueno, als Estats Units amb això de la llibertat individual contra l'Estat i contra
el
no sé què, sí. Té un component fundacional constitutiu bastant important
sí,
i bastant...
Sí, molt important,
no?
Molt.
Durant la pandèmia, la Fox, hi havia presentadors de la Fox que arribaven a fer campanya perquè la gent davant teu no portés mascareta. És a dir, jo recordo un que deia, si vostè veu algú que porti mascareta, educadament digui-li, sisplau, tregui-se-la.
Perquè em molesta.
Perquè em molesta que porti mascareta per l'ús de la llibertat, que ja és el...
La llibertat de l'altre.
Exactament. Vull dir que ja és donar la volta a les coses tan bèstia que... No, digues, Quim,
però... Jo volia aclarir que potser no m'he expressat del tot bé, abans, però era com... O sigui... La distància entre el reglament que regula l'espai públic, en què hi ha llocs que és més fàcil d'aplicar i altres no, una sala d'espera d'un metge és molt fàcil d'aplicar, no es fuma i ja està. Vull dir, home, si hi hagués molta revolta, potser haurien de posar una gent de seguretat o haurien de fer, no sé, alguna cosa, no? Però i al carrer, no? I com això s'aplica? És a dir, com ho fas si... és a dir, com es materialitza l'aplicació de totes les sancions? Que sempre és conflictiu, perquè algú pot dir, bueno, això és sancionable que aquest pare estigui fumant o aquesta mare estigui fumant prop de l'escola, però... Què fai? Truco els jefes? O sigui, què fai?
De fet, a Milà, la llei diu que no es pot fumar a menys de 10 persones. 10. Per tant, en el fons...
A menys de
10 metres d'una persona.
Perdó, 10 metres d'una persona. Per tant, en el fons, aquesta és la literalitat. No diu l'espai públic en general, diu a menys de 10 metres d'un altre, susceptiblement. Per tant, a la nit, a la Diagonal de Barcelona, passejant,
si estàs sola
es podria fumar o no es podria fumar.
Sí, i si algú m'agat? Sí.
Si apareix algú...
Dic la materialització de
com va
arribar.
Sí. Però has d'anar amb un metro. Has d'anar amb un metro i mesurant.
I fent més un apunt més teòric, ja, en això que dèiem dels Estats Units, hi ha com dues cultures de la regulació de l'espai públic molt de tradicions molt diferents. Una és la de regulació del conflicte en l'espai públic o del conflicte social, que és la liberal i la republicana. No? Nosaltres estem més o menys en l'àrea geogràfica de la tradició republicana, en què aspirem a que hi hagi una moral igual per tothom, no? Una cosa que és bona i una cosa que, no? Que és dolenta, i que això ha de ser acatat per tothom perquè només n'hi pot haver una, no? I tothom s'ha de comportar igual. I això a vegades és un punt asfixiant. Després hi ha l'altre extrem o l'altra manera, en què cadascú ha de tenir el seu concepte del que és bo o dolent i només hi ha d'haver un mínim regulat en comú, que és una mica la perspectiva liberal que impera moltes vegades també amb exabruptes i amb deformacions i amb extremitats bastant perilloses als Estats Units.
El gran problema és decidir què és el bé comú i quina és l'opció bona. Durant un temps, un cert temps, ho hem tingut regulat amb la ciència. És a dir, l'evidència científica és la que ens diu... Doncs això, per exemple, en el cas del tabac ha estat molt clar. S'han anat recollint durant molt de temps. Recordeu els judicis, som d'una època que... Bueno, em fa l'efecte que tots podem recordar els anys 90 a la tele veure els judicis contra les grans tabaqueres americanes
i
com a favor i en contra es feia servir la ciència, per això? Matava o no matava.
Perdó, però en aquest cas era un matís, perquè era per ocultar al públic els danys del tabac.
Sí,
era per ocultar al públic els danys de la nicotina.
Sí.
No era tant pel fet de vostès fan una cosa perjudicial, sinó vostès fan una cosa que té perjudicis i no ens ho han dit.
Sí, però en tot cas es va anar construint la idea que el fumar matava.
Sí, sí.
És a dir, tot això està com assumit. Aquesta part és importantíssima, perquè tu no tens un respecte a la llei o a la norma de cap tipus si no te la creus. Mm. És més difícil que la tinguis. És veritat que si et sancionen dues vegades, potser la tercera diràs, bueno, no m'ho crec, però ja vigilo i no fumo, no sigui que d'això, o no faig tal cosa. Però el cert és que les coses funcionen perquè la gent creu que és important fer-ho. Aquesta part educativa, jo no sé ara si l'estem cuidant de la manera que toca. Mm. A banda, les evidències científiques s'han fet més febles. I això també és una cosa que hem de començar a entomar com a societat i entendre per què està passant. Entesos? La credibilitat... I que té dir, això ho diu la ciència. Quina ciència? I com? I de quina manera? Entesos? I aquí estem, això ho hem de poder... tenir clar.
Digues, Estefania.
Això que deia la Cristina, que també és cert que estem en un moment on tu dius que l'evidència científica és X i et surten 30 persones dient-te que no, que això és mentida, que ells han llegit un estudi o els hi ha arribat per un canal de no sé on, que hi havia un streamer que deia que això no és cert, que tal. O sigui, també ens estem enfrontant, i és el drama, jo crec, del món actual, a qüestionar els fets i la informació de la que disposem, és a dir, de les fonts d'autoritat. Clar, qüestionar, es pot qüestionar tot, però... ja hi ha una intensa batalla, una intensa lluita ideològica per donar a entendre que l'establishment et dona unes dades que en realitat no són les que haurien de ser. Ho hem vist, sí. Novament, amb el cas de la pandèmia, jo crec que ha estat molt paradigmàtic de tot això que estem comentant. És a dir, sí, ja tenim gent negant fets, però això passa en el dia a dia del plànol informatiu, es neguen els fets i es dona suport a les opinions. Aquesta és la meva opinió, no hi ha fets al darrere, però és la meva opinió, i amb la ciència passa igual. I també una altra cosa, a mi em sembla bé, com deia el Jaume, que hi hagi coses prohibides. És més, a mi em sembla bé, i això ja està regulat, que l'Estat no et permeti atemptar contra tu mateix. Per exemple, quan una persona... Es poden... Ja als hospitals, quan algú ha de rebre un tractament o hi ha un perill de que s'autolesioni, doncs es pot establir un ordre judicial perquè aquella persona assumeixi aquell tractament o es gestioni. Aleshores, crec que hi ha també tot un component de preservar el propi individu quan ell no està en les seves... S'entén que no està en les seves facultats per decidir.
És que estem parlant tota l'estona de coses diferents.
Sí,
eh?
Sí.
Una cosa és tu contra tu mateix i l'altra és el respecte als altres.
Els altres, sí. 10 i 7 minuts. Podem al principi de la tertúlia. Continuem pendents del tema i del col·laborat Dani Olmo i Pau Víctor a Can Barça. Marc Andrés, què tal, com estàs?
Bon dia.
Com ho tenim, això? Alguna novetat?
De moment, novetats en aquest sentit no, tot i que el Barça confia en revertir la situació i que tots dos jugadors acabin inscrits. A nivell futbolístic, per cert, regna la normalitat. Olmo i Víctor s'han presentat a la ciutat esportiva per formar part de l'entrenament del Barça, que comença a les 11. El que sí que podem afegir, petit detall, no molt important, però sí que el periodista Fabrizio Romano ha pogut parlar amb l'agent de Dani Olmo, Andy Vara, i un Andy Vara que explica que la informació i el comunicat de la Lliga ell no l'afecten, que ell està tranquil, que confia plenament en Deco i el president Laporta, i que ells van triar el Barça confiant en el projecte i confien de cara al present i de cara al futur, i que confien que amb Dani Olmo el Barça arribarà a guanyar tants títols o més, inclús, que a l'època Messi, que tindran aquest èxit al Barça. I per tant, que confiança plena en el Barça, que ells que miren el Barça i no miren cap altre camp de sirena si acabés passant alguna cosa que ningú vol que passi.
Per tant, estem pendents de qualsevol novetat. Ara, com ens deia en Marc, de moment no n'hi ha, però també estem pendents una mica de què ha passat aquí. I és per això que hem trucat al periodista expert en economia esportiva, Marc Menchen. Marc, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, com estem?
Deixa que t'ho pregunti així, eh? Què ha passat aquí? Què ha passat?
Ha passat que venim d'un projecte que és el del 2022. Recordeu els fitxatges de Lewandowski, Rafinha i Koundé, que ja va haver-hi problemes en la inscripció d'aquells jugadors, i aquells jugadors es van inscriure per una operació, que és la de Barça Vision, que teòricament el Barça ingressava 200 milions d'euros. Què va passar amb aquella operació? Que no es van ingressar aquells 200 milions d'euros, i quan el Barça ha intentat fer una jugada molt similar, que és la de vendre uns actius del club a llarg termini per ingressar ràpidament, la Lliga ja havia modificat les normes de control econòmic arran d'aquella jugada per dir que això només val si els diners estan efectivament al compte corrent del Barça. Per tant, tu pots dir que has tancat l'operació, ensenyar uns papers que estan signats, però si no hi ha diners al banc, no me la crec.
I aquests de Barça Vision, per què no es van cobrar?
Bueno, perquè hi havia un calendari de pagaments, després algun dels inversors que havien d'entrar no van entrar, alguns que van entrar no van acabar pagant. De fet, aquella operació és la que explica que el Barça la temporada 2023-2024 la tanqués amb pèrdues de 91 milions d'euros, i el Barça, un dels reptes que tenia d'aquí o del setembre al 31 de desembre, era que entressin dos inversors nous en aquell projecte que, recordem, havia de ser tot el braç digital del club, continguts, etc. Per tant, arrosseguem una mica les conseqüències d'intentar accelerar en el 2022 un projecte esportiu pel qual el Barça econòmicament no estava preparat per poder assumir.
Per tant, Marc, el que ha dit la Lliga ara és, quan el Barça li ha presentat això de la venda dels seients VIP del Camp Nou a un fons del Qatar, la Lliga el que li ha dit, no m'expliqui històries, ensenyi'm el compte corrent, i com que no veig aquests diners, aquí no es mou res.
Sí, i el Barça ho hauria de saber, perquè això està en el reglament de les normes de control econòmic que aproven els propis clubs en assemblea, i podem dir que perquè la Lliga canvia les normes a mesura que passa el temps, al final la Lliga va canviant les normes a mesura que els clubs també ho reclamen, i és veritat que la sensació general que hi havia en l'ecosistema de clubs de la Lliga és que el Barça va enganyar a la Lliga el 2022 amb aquella operació de Barça Vision, que era una cosa que no es podia tornar a donar, i per tant aquelles normes es van modificar i s'exigia que almenys hi hagi una part de l'ingrés a l'operació en els comptes corrents per donar-la per bona.
Per tant, l'únic marge que hi hauria és que el Barça, com aquell que diu, ingressés aquests diners ja, o ni així.
Sí, hauria de ser avui, i després hi ha tot un tema de qui té la potestat per dir si els jugadors poden estar inscrits o no, perquè aquí hi ha un tema de reglamentació de la Lliga, però també hi ha un tema de reglamentació de la Federació, i hi ha una cosa que és la causa de força major, no? Que sí, és una cosa que ens vam acostumar molt durant la pandèmia a escoltar, i és aquí on veurem la cintura que poden tenir la Lliga, la Federació i el Barça per evitar el ridícul del Barça, però també la imatge de la competició, que per mi es veu danyada si un dels teus principals actius no és capaç d'inscriure un fitxatge d'aquest estiu, i veure quins arguments fa servir el Barça. Si us fixeu aquests dies a premsa, sense que sigui el Barça qui ho diu, però s'ha parlat molt de l'impacte econòmic que tindria pel Barça, no?, el fet de que Dani Olmo quedi lliure, que és que tu has d'amortitzar els 50 milions d'euros del seu fitxatge en un sol any, en lloc dels 6 anys de contracte que li havies fet, que li has de pagar tot el sou d'aquests 6 anys quan només haurà estat amb tu mig any. Per tant, aquí sí que tu podries dir que és causa major que si no inscrius aquests jugadors, el mal econòmic que li fas al club és molt més alt que el guany que obté. Aquí el problema és quina serà la reacció de la resta de clubs si el Barça rep aquesta inscripció positiva d'aquests jugadors, quan ja s'està parlant que hi ha clubs que volen anar als tribunals a portar el Barça si això es fa.
Perquè és el que t'anava a demanar, Marc, és a dir, si no es pot inscriure finalment Dani Olmo, si les coses es queden com estan avui, és un desastre econòmic pel Barça?
Depèn de la decisió que prengui el futbolista. Si el futbolista decideix que aguanta mig any sense jugar per seguir el Barça, perquè és el que li fa il·lusió, el mal econòmic pel Barça no és tan elevat, més enllà d'estar 6 mesos sense comptar amb un dels teus millors futbolistes, però diguéssim que dependrà una mica de la decisió que prengui el jugador.
Aquests dies també la premsa, com comentaves, per part de l'entorn blaugrana, ahir ho deia la Laia Tudel, molt probablement s'apunta a una certa intransigència de la Lliga. També hi ha comparacions, com sempre en aquests casos, vaja, amb el Madrid. El Madrid, i tu em corregiràs, Marc, però va arribar aquell acord per l'explotació del Bernabéu amb aquell fons americà, amb Sixth Street, que li va donar 300 milions d'euros, si la memòria no em falla, a canvi de l'explotació del Bernabéu, incloent els concerts. Uns concerts que no pot fer el Bernabéu ara mateix per excés de soroll. I aquí, per dir-ho d'alguna manera, la Lliga no ha dit, ui, aquests 300 milions d'euros no estan en joc? És a dir, expliqui'm.
Però és que ja, digues. És que ja els ha cobrat
el Madrid. El tema és que els té, clar.
Clar, si el Madrid a la temporada 21-22...
La crisi seria, disculpa, si Sixth Street digués aquests 300 milions torni-me'ls, perquè com que no pot fer concerts, me'ls ha de tornar. Aquí seria la crisi.
Aquí seria el problema pel Madrid, seria que Sixth Street demandi al Madrid per incompliment dels acords, perquè el pla de negoci no està funcionant, etc. Però diguéssim que aquella operació es va fer, es va cobrar i està tot liquidat. Aquí el problema que té el Barça és que no estan entrant els diners de l'operació.
Per tant, una mica per resumir, Marc, és el que deia. Primer, han de cobrar aquests diners, i segon, s'ha de veure quin marge dona la Federació i la Lliga.
Aquí, sí, aquí és una mica equilibris, i aquí hi ha molta política pel mig, és veure com es fa sense que la resta de clubs de la Lliga sentin que hi ha un perjudici per ells o un tracte favorable al Barça respecte a les decisions que s'han pres des de la Lliga amb clubs com el Betis, el Sevilla, l'Atlètic Club en el seu dia, etc. Per tant, no és una qüestió que només afecti el Barça, sinó que realment estan tots els clubs mirant amb lupa que és el que passarà, sobretot perquè el que estem veient avui ve sobretot del 2022 i d'aquell estiu d'inscripcions d'última hora de Koundé, Lewandowski i Rafinha amb aquella operació de Barça Vision que 3 anys després només s'han cobrat 60 milions d'aquells 200 milions que es van dir i que és el que explica que el Barça tanqués en pèrdues l'última temporada i que aquesta veurem que és el que diu l'auditor perquè encara no s'estan trobant els inversors que aportin la resta de diners.
Marc Manxet, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Que vagi molt bé, bon any.
Bon any igualment. El Marc és experidista, periodista expert en economia esportiva. Jaume, que te deies que tu havies estudiat una mica.
No, bueno...
Ho has dit al principi,
sí,
eh?
Sí. Aviam, jo crec que hi ha dues coses aquí que són compatibles, eh? Una és que el president Laporta està molt acostumat a viure una mica al límit, a jugar amb els terminis i dedica en termes generals, és un president amb sort. Però és veritat que a la llista d'incompliments ja són uns quants, no? L'estadi s'hauria d'inaugurar, si no m'equivoco, abans de cap d'any, i no és el cas. La Superliga que va anunciar no és una realitat. Vull recordar que quan va guanyar les eleccions li faltaven diners per avalar la seva junta i una cosa una mica estranya, els va posar al Banc Sabadell, que era el banc on es feia l'operació, va acabar posant, per la memòria, 7 milions d'euros, perquè faltaven. Si no, no hauria pogut ser president del Barça i la seva junta no hauria pogut posar-se al capdavant del club, no? Per tant, és un president que, bueno, ho coneixem tots, no? Que és una manera de ser que promou els anuncis, l'espectacle, no? Una manera de fer que a mi m'agrada molt, particularment. Això és una cosa. I en el cas de Dani Olmo, jo crec que s'han enganxat els dits d'anunciar una cosa que no tenia ben lligada i segurament, a stricto sensu, no compleix la normativa. L'altra part d'aquesta història és que tots sabem que això al Real Madrid no li hauria passat. Val? Hi ha l'excepció aquesta de força major o causa major, que en el cas del Madrid s'hauria aplicat segurament, i en molts clubs també. El president de la Lliga, si no m'equivoco, el senyor Tebas, no només és del Real Madrid obertament, que no passa res, però és una mica estrany, sinó que, a més, és un conegut, té una posició sobre Catalunya una mica contrària i és una persona amb animadversions manifestes. Per tant, l'oportunitat del sistema de perjudicar el Barça, a la mínima, és evident, no? I, per tant, en aquest cas, tot i que crec que el president Laporta ha jugat una mica al límit o venent un peix que encara no havia pogut comprar del tot, no perdem de vista això li passa perquè és el Futbol Club Barcelona.
Ja. Hem d'anar acabant, però, Cristina, que et veia prenent notes.
No, és que m'ha semblat genial el que has dit, Jaume, de que al president Laporta li agrada viure al límit. Em sembla que més bueno. Bona definició no es sí. Podia fer. I ho dic també amb alegria, eh? Però sí. No, subscric el que ha dit el Jaume i em preocupen aquestes arbitrarietats discrecionals que patim massa habitualment.
Qualsevol novetat, del cas Dani Olmo l'anirem seguint aquí a Catalunya Ràdio. Jaume Clotet, Estefania Molina, Quim Arrufat, Cristina Sánchez Miret, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Benvolguda energia. Recordes quan dèiem, vinga, en cotxe hi arribem d'aquí 2 minutets? Doncs des de fa uns quants anys hem començat a dir, vinga, anem-hi caminant i així estirem les cames.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Jugar tot sol és divertit.
Jugar amb els familiars i els amics és encara més divertit.
Per això, Reis d'Orient l'encertaran si et regalen grans moments per tothom amb les consoles Nintendo Switch.
Fins al 5 de gener, tots els seus models estan d'oferta al Corte Inglés.
No hi ha res com regalar moments de diversió.
Amb la Nintendo Switch, Switch Lite o Switch OLED.
Ara amb el joc Minecraft de regal. Només al Corte Inglés.
A la botiga, la web i l'app.
Per Nadal, el teatre és el millor regal. Suja de casa i apassiona't. A la butaca enamora't. Tria teatre i emociona't.
Aquestes festes el regal està cantat. Troba-la a triateatre.cat.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia els instruments d'orquestra d'una rosa. I la resposta era vents. Calia relacionar els instruments de vent d'una orquestra amb la rosa dels vents. 689 dels 950 participants l'han encertada. Per tant, dona 14 punts per a l'esprint nadalenc que acaba just avui. Guanya el pack de la lletera de Campllong Lourdes Isal Fortó, d'Arcabell, les Valls de Valira. Avui també ens heu dit arpes, tubes o corns. Fins dimarts, que comencem la Lliga.
El matí de Catalunya Ràdio.
Benvinguts al lloc on la màgia de regalar ho aconsegueix tot. Només has d'aprofitar la millor selecció de productes amb descomptes màgics, com ara l'estoig o de goixàs o de toalet de 220 mil·lilitres amb loció corporal i gel de dutxa per tan sols 67,20 euros. La màgia de regalar fins al 5 de gener al Cort Inglés, a la botiga, la web i l'app. Feliç 2025.
Degoll de Gom celebra 50 anys i s'acomiada dels escenaris amb el retorn de Mar i Cel, el musical que ha fet història a Catalunya. L'última oportunitat per fer un viatge que recordaràs per sempre. Mar i Cel, al Teatre Victòria.
És que ni per al dinar de Reis pots deixar el mòbil tranquil?
Papa, estic contestant un correu de la feina perquè sóc el Chief Project Manager i...
Doncs el pare del Chief Prosper Manassin et diu que a taula no s'utilitza el mòbil. Ok?
Ai, papa, que pesat.
Cada Nadal torna el Niño. 6 de gener, sorteig extraordinari del Niño amb 770 milions en premis. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Dues dècades de música solidària. Reviu totes les cançons del disc de la Marató interpretades per grans artistes en un únic recopilatori a Spotify. Un viatge musical ple d'emocions que diu molt de tu.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira.
Sembla una Eurolliga més forta que els anys anteriors.
El Barça de Peñarroya té una missió, tornar a la Final Four.
Hi haurà més equips aspirant a ocupar les places de play-off.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Molt i molt ben defensat.
Avui, a partir de les 8, París-Barça.
És que ni per al dinar de Reis pots deixar el mòbil tranquil?
Papa, estic contestant un correu de la feina perquè sóc el Chief Project Manager i...
Doncs el pare del Chief Prosper Manassin et diu que a taula no s'utilitza el mòbil. Ok?
Ai, papa, que pesat.
Cada Nadal torna el Niño. 6 de gener, sorteig extraordinari del Niño amb 770 milions en premis. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
En 8 minuts ens plantarem a 11:15 del matí. Saludem com cada setmana el filòsof Oriol Ferrés. Oriol, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, bon any.
I bon any, això mateix. Doncs justament, el dilema que ens planteja l'Oriol, com cada setmana, té a veure amb aquestes dates. És el primer dilema del 2025 i és un dilema que segurament Oriol s'ha plantejat a moltes famílies o s'està plantejant moltes famílies aquestes festes, eh?
Sí, és aquella cosa de pares, fills, avis i nets, amb el tema de les xarxes socials. Mm. És a dir, les xarxes socials són una cosa inescapable, i ja desconnectar-s'hi sembla impossible, però per festes, a més, quan a vegades volem enviar estampes de felicitat o postals de Nadal i fem aquelles fotos de família, o volem ensenyar els fills com si fossin trofeus, o els avis volen ensenyar els nets a la foto del WhatsApp, en l'Instagram, o com sigui, tot això ens portaria al dilema d'avui, no? Que és, hem de penjar o no penjar fotos dels nens, eh? Atenció, dels nens petits, dels menors a les xarxes socials.
Penjar o no penjar fotos de nens i nenes a les xarxes socials? 93-201-7474. Creieu que és bo penjar o creieu que és dolent penjar fotos de menors d'edat, com deia l'Oriol, a les xarxes? 93-201-7474, 93-201-7474. Judit Mascó, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia i molt bon any, estimats.
Igualment. Canalies, bon dia i bon any.
Bon any, 2025, per tothom. Tots els millors desitjos per tothom.
I amb bons propòsits, eh?
Sí, ai, tornem-hi. No hi tornem.
He de comentar unes coses, us comentaré coses, propòsits.
Ah, sí?
Però no, però això era la setmana passada, Judit. Ja estem, ja, els propòsits.
Bueno, però és la repesca, també està bé, eh? També està bé, xerrar.
Bueno, va, Judit, a favor o en contra de penjar fotos de nens mare i de menors a xarxes socials?
Mare meva, qui no coneix un pare o una mare orgullosos dels seus fills que publica contínuament imatges d'aquests petits a les xarxes socials? La veritat és que fins i tot s'ha estrenat un fenomen que es diu sharenting, que és una barreja de la paraula de share, que vol dir compartir, i parenting, que vol dir criança dels fills. O sigui, imagineu-vos a quin punt estem, que hi ha un nom per això. El nivell d'aquesta exposició i de, sense el consentiment dels nostres menors, penso que pot tenir unes conseqüències nefastes. Jo no sé si en som conscients, perquè potser encara ens falta uns anys per veure-ho, però a mi em fa una miqueta de por. Jo, com a personatge, us parlo jo ara per mi, com a personatge conegut, que això és molt diferent, amb unes xarxes molt obertes, vull dir que són ben públiques, clar que em fa molta il·lusió ensenyar les meves estimades nenes precioses, perquè, clar, em sento molt orgullosa, com tots els pares i mares ens passa, però m'he de frenar, m'he de frenar. M'he de frenar perquè sí que no els hi faig cap favor. De veritat que em costa moltíssim, perquè realment penso, ostres, me'n sento tan orgullosa, tan feliç, però és que després les conseqüències ja les estic veient, precisament, perquè hi ha gent que opina sobre elles sense saber res, o aleshores les segueix a les seves xarxes socials, gent anònima, que amb elles els hi fa cosa, em diuen, ostres, mama, vull dir que, clar, la gent opina, jo què sé, històries teves, que a nosaltres no ens interessen. Vull dir que és molt... Però, clar, també hem de diferenciar coses, ja sabeu que jo no sóc gaire del blanc i el negre, i sóc més de grisos. Hem de dir que és molt bonic compartir, que també hi ha molta gent que té perfils privats, que el que fa és enviar-ho als seus seguidors, que són els seus amics o la seva família. Això entenc que no fa cap mal. No ho sé, si això queda públicament penjat, si publiques amb el teu canal privat, ho sabeu, si és públic, si forma part d'una base de dades d'internet, diguéssim, per exemple, si penso en Instagram...
Home,
si
però tot deu quedar penjat, públic. No, Judit? Tot deu quedar penjat i tot deu quedar penjat en algun lloc, no?
És que això és molt important. O sigui, jo estava llegint que França es va presentar una proposta de llei per garantir el respecte als drets dels menors d'imatge, i hi han dades, però que són esfereïdores. Hi ha un promig d'unes 1.300 fotografies publicades a internet abans dels 13 anys de cada criatura. Aquest és el promig. A les seves pròpies xarxes o les dels seus pares. I s'alerta que aquestes fotos són intercanviades en foros de pornografia infantil.
Sí, sí.
És que tot això no ho pensem.
Canalies.
No sé.
Jo tinc dos grups d'amics, tinc el grup d'amics que és més prudent a l'hora de penjar les fotografies dels seus fills, és a dir, que segurament una fotografia una mica més bucòlica amb la criatura d'esquenes, per exemple, no em pot impressionar tant o puc permetre més, i crec que és més prudent per tots. Hi ha el grup d'amics que ho publiquen absolutament tot, alguns d'ells coneguts, que crec que és una negligència, bàsicament, perquè sí.
Fa patir,
és a dir, jo crec que exposar les teves criatures d'aquesta manera, quan són tan petits, és un autèntic perill per la societat, perquè no saps mai qui està mirant, qui ho està observant en aquell moment, la teva xarxa social. I deixa'm fer una última reflexió. Moltes vegades, jo no sóc pare, però sí que ho veig en els amics i amigues que tenen fills, filles, que no es preocupen gens de les fotos que publiquen ells com a adults dels seus fills, però s'esperveren quan els seus fills comencen a ser adolescents i comencen a publicar segons quins tipus de fotografies a Instagram. Per tant, diguem que no li donen gens de pes a les fotografies que ells pengen quan són petits, però, en canvi, comencen a preocupar-se molt quan ells són adolescents. I jo crec que, d'alguna manera, tal com deia la Judit, és una cosa d'educació. És a dir, si tu estàs educant els teus fills, que des de petits els estàs exposant a les xarxes socials, perquè ells, quan són més grans o quan són adolescents, no tenen aquest mateix dret. Per tant, jo crec que no, però sí que en algunes excepcions. És a dir, que si es fa sense ensenyar la cara de la criatura, potser ho compraria.
93-201-7474, 93-201-7474. Gerard, de Premià de Dalt, bon dia.
Sí, bon dia.
A favor o en contra d'això que estem explicant?
En contra, perquè jo diria que quina és la necessitat de publicar les fotos dels teus fills a internet? Quedat-les per tu i pels teus amics.
Ja. I això, és a dir, vostè és partidari de no publicar-les, eh? Sobretot si són menors d'edat, entenc.
Sí.
Doncs, Gerard, moltíssimes gràcies.
Curt i ras.
Escolta, és que al final la brevetat, Canalies, és un... És el jefe diria ritme. Vull dir que
és un valor
en alts.
Ho diu la Judit. Sí,
Oriol, deies, perdona.
No, el tema és aquest, que sembla que estem tots bastant d'acord que no és prudent fer-ho. Sí. És a dir, hi havia la línia aquesta de que són dades, en el fons, encara que sigui amb comptes privats.
Clar.
Hi ha una qüestió interessant, també. Les grans empreses tecnològiques es van quedar en dades, no?
nostres. Llavors, nosaltres no tenim cap control sobre el que fan aquestes grans empreses amb aquestes dades. O realment és una cosa que tot just està a mig regular. I en aquest sentit també podríem estar dominats per elles. Clar, si nosaltres les fem servir, podem dir que en últim terme, mira, en som responsables nosaltres. Però quan hi ha tercers entremig que no han donat el seu consentiment, perquè tampoc el poden donar perquè són menors d'edat, els està deixant molt exposats. Clar. I en aquest sentit hi ha una qüestió interessant, fins i tot en termes de filosofia política, perquè aquí tenim una gent que està exposada, no?, menors d'edat, que no tenen res a dir i que poden estar dominats. Llavors també hi ha l'altra qüestió de la sobreexposició a les xarxes socials. Jo tinc entès que fins i tot hi ha famílies que les xarxes socials han convertit en monetarització i en negoci el fet d'ensenyar la seva vida quotidiana. Això és espectacular. Quan aquests nens es facin grans, que han aparegut en el YouTube, per exemple, des que eren nadons, o a Instagram també, què diran, no? Què els diran els seus pares? És a dir, aquí ningú els hi ha demanat permís ni res. Potser els hauran de demanar
perdó. I que els pares després, quan siguin més grans, tampoc no li podran recriminar res a la criatura. És a dir, si passa alguna cosa, els pares no li podran dir en cap moment ja et vam advertir perquè nosaltres mateixos hem iniciat aquest camí.
Una coseta, sisplau. Hi ha un llibre que em va deixar molt impactada d'una escriptora que jo sóc molt fan i la segueixo, que es diu Delphine de Vigan, és una escriptora molt coneguda francesa, que es diu algo així com Els reis de la casa. I en aquest llibre, és que és brutal, de veritat, us el recomano molt, veus com la llar familiar acaba convertint-se en un plató per anar fent les gravacions d'aquests dos germanets, dos criaturetes petites. Des de ben petits tenen càmeres posades, per tant, van posant focus perquè la il·luminació sigui bona, van adaptant, i acaba sent un plató perquè els ingressos familiars van augmentant a mesura que van augmentant els seguidors a les xarxes. Clar. I aleshores, els cereals que esmorzen aquests nens són d'una marca perquè cobren una pasta als pares, els joguets amb els que juguen, els vestits que es posen, fins que una d'aquestes dues criatures, sent molt petita, es planta. Pues no vull, perquè se n'adona que està treballant, no està jugant de veritat, perquè clar, la mare li diu, no, però has de riure mentre mires a càmera, has de mirar aquí mentre fas... Bueno, és tremendo, però això existeix. Perdona.
És aquella pel·lícula del Show de Truman que ens semblava distòpica i impossible i que s'ha fet realitat, d'alguna manera, en algunes famílies.
Clar, és que tu quan veus totes aquestes famílies tan ideals de la muerte... que semblen de l'Opus, tots que tenen 10.000 fills un darrere l'altre, tots vestidets iguals, tots fent coses molt mones, que res està desordenat, tot és molt mono. Penseu que hi ha darrere. És un plató. La vida de nens és un plató, és el Show de Truman, com deia l'Ullol.
I durant molt temps hem vist, al llarg de la història de la televisió, els nens prodigio, les nenes prodigi, que han acabat sent joguines trencades. Recordem que n'hem vist, n'hem sentit 10.000 milions de casos i testimonis, però jo crec que encara no hem viscut l'onada...
No,
la sobreexposició de nanos que han sigut populars gràcies a Instagram o a YouTube o a Twitter.
Sabeu què penso? Que cada vegada més els pares veuen els seus fills com una prolongació d'ells mateixos, com algo propi. No entenem que són un ente diferent. Nosaltres els hem parit, però no és propietat nostra. No.
Aquí hi ha un tema interessant. Com una prolongació o també la cosificació. És a dir, la mateixa manera que tu pots ensenyar les propietats de casa teva o la decoració i els teus mobles, també acabar ensenyant els teus fills com si fossin una cosa més que és de la teva propietat. No? Prolongació i propietat i cosificació.
93-201...
No és una relació sana amb els fills, aquesta.
93-201-7474, 93-201-7474. Joan, de Barcelona, de barri de Vallcarca. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Bon dia.
A favor o en contra de penjar fotos dels nens a les xarxes?
Totalment a favor.
A favor?
Ah, sí? Molt bé.
Caram, per què?
Que interessant, a veure.
Doncs mireu, perquè és que això només cal trobar-s'hi.
Però en quin sentit?
Clar. És molt fàcil veure els toros des de darrere la barrera.
Sí.
Jo tinc dues filles casades, una a Palma, amb dos fills, o sigui, tinc dos nets mallorquins, i una altra, la petita que ja té 42 anys, casada a Londres, amb un fill. Yeah. O sigui, tenim un net anglès. Esclar, aquests nens, si jo no... mitjançant una fotografia de WhatsApp, digue-li com vulguis, no els ensenyo als meus parents, home, em lliuraré molt amb tot això. Aquí a casa tinc disputes perquè em diuen que sí que ho envio massa. Cuidado, també sigui dit. Però si jo no ho envio, arribarà un moment que no me'ls coneixeran. Aleshores no em dono la gana de que, per exemple, tingui un veí que té els fills, com aquell que diu, lligats a la pota de la taula, no? I jo no pugui ensenyar els meus nets.
Però clar, una cosa suposo és ensenyar-los a gent que tu li vols ensenyar.
Home, lògicament, el que no faré serà ensenyar-los al vecino de Quinto.
No, però vull dir...
O penjar-ho a Instagram.
Això és el que vull dir jo, sí. No ho penjaria a Instagram perquè ho vegi tothom, no?
No, jo ho faig a la família, però clar, si són famílies numeroses, doncs ens anem a 30 o 40 fotos.
Déu-n'hi-do.
Però sempre són per WhatsApp o canals directes, no és que ho vegeu.
Sempre són per WhatsApp.
Però
WhatsApp està considerat xarxa social.
Anava a dir això, sí.
Sí, però és veritat que... Però en aquest cas la distància també fa que les xarxes socials creïn aquesta proximitat. El que passa que segurament és després saber o calibrar l'ús que en fem de tot plegat, perquè gràcies a WhatsApp també podem veure moltes coses de molts amics i molts familiars. Per tant, diguem que no és un ús potser anar exposat, no?
Per un altre cantó, com que jo sóc una mica, diguem, amb la matèria aquesta, que la desconec, se'm fa difícil imaginar-me que això pugui causar... No sé, esclar, jo ja tinc 80 anys. Que això pugui anar a mans d'una tercera persona, és que no,
home,
no,
això...
és que no ho entenc.
No, i tant.
Home, sí, però saps què passa?
Ni que els meus nets fossin els nets de la reina Isabel d'Inglaterra, tu, no?
No, però segur que algú trobarà la manera de fer-ne.
No, sí.
No, sempre prudència. Jo crec que precisament en la prudència és el que fa que tinguem una mica de contenció, no deixar-nos del tot, que ja prou malament estem com humanitats.
Vale.
Joan, moltíssimes gràcies, eh?
Vale, gràcies.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Adéu, Joan.
I la Carme, també de Barcelona, de Sarrià. Carme, bon dia.
Hola, Carme. Ai,
hola, Carme no, eh?
Carme, que bo.
M'encanta, et saludes a tu mateixa.
Està bé saludar-se a un mateix. Això és començar bé l'any.
Sí.
I tant.
Tindré l'humor. Escolteu, primer us felicito pel programa i bon any a tots.
Igualment, moltíssimes gràcies, Carme.
Bon any.
Que tingueu molta salut i molta pau.
Ara.
Bueno, jo no estic d'acord en posar això és qüestió de la família. Posar-ho a la família, sí. I els amics íntims. Però no estic d'acord.
En penjar-ho no, eh?
No.
És a dir, que s'ho miri, que s'ho hagi de mirar només.
Jo no ho posaria. I tinc dos nets i un altre pel camí.
Va, molt bé. Quan arriba, quan arriba el nou?
Pues a partir de mig mes.
Molt bé. Ah, d'aquest mes?
Sí.
Oh,
sí.
Està al caure, això.
Està al caure.
Molt bé.
Enhorabona.
Nosaltres
el
2025. Molt bé. Doncs escolta, Carme, d'entrada felicitats i enhorabona.
Felicitats i tant.
Sí.
Moltes gràcies, eh?
I merci per trucar, una abraçada també.
Igualment una abraçada a tots.
Que vagi molt bé.
Adéu.
És que, perdoneu, una coseta. Jo és que crec que molta gent no sap que en el moment que penges... És que jo ho sé per coses meves de drets d'imatge, siguent algú que és conegut. Quan tu penses una fotografia a Instagram...
Clar.
És pública.
Sí.
O sigui, tu la fas pública. Per tant, si és de feina i a tu t'interessa, perfecte. Però si és molt personal i és molt de la teva criatureta, que sapiguem tots que es converteix en una foto que algú la pot agafar i la pot fer servir. Hi ha una llei que diu que si és per ús de fer-ne negoci, no. Però si és per un altre ús, sí. No sé quins són les altres causístiques, però és tremendo.
Sí,
clar.
Clar, no, estem deixant gratuïtament i públicament el més preciat, que es poden ser les nostres criatures, a que algú faci algun tipus d'ús que tu no en tens ni idea.
I que no controles, clar.
I que no pots demandar després.
Però al mateix temps, clar, diem molta prudència, que és el que hem de dir, evidentment, però, clar, l'argument també del fet que moltes famílies estan distanciades i fins i tot viuen en diferents països, els seus membres i tal, llavors, clar, com es comuniquen i com poden ensenyar també aquestes imatges? Hauríem de fer-ho per canals que fossin molt segurs. És, hauríem d'aprendre tots, hauríem d'estar instruïts o alfabetitzats en el fet d'ensenyar imatges, però per canals segurs, que després no es puguin aprofitar per altres coses.
El que passa és que aquesta cosa de la immediatesa, d'ensenyar-ho, de voler transmetre, de mira que t'ho passo, que ja forma part del nostre dia a dia, si això fos enviar una carta amb tot de fotos a dins d'un sobre, potser tot seria més lent, saps què vull dir-te? I ens costaria més. Però és que això ens ho facilita molt. És a dir, no hem d'anar a correr, no hem d'anar a posar un segell, hem d'anar a tirar el sobre,
no
hem d'anar a parlar la fotografia... És a dir, aquesta cosa de dir, faig una foto, estic a la neu amb la criatura, te l'envio, aquesta cosa clar, forma part del nostre dia a dia. I jo repeteixo, nosaltres som d'una generació que hem tingut la sort de no viure amb tot això. Però les generacions que venen, m'agradarà veure com aquestes generacions publiquen les fotografies dels fills de les generacions dels mòbils i d'Instagram. A veure quina gestió en fan. O si s'acaba regulant d'alguna manera.
Exacte. Bueno, és que nosaltres som això, migrants digitals, però hi ha gent que són nadius digitals, i aquí el valor de la intimitat ja no sé on quedarà, també.
Exactament.
No?
Perquè,
clar, per una banda, és veritat.
Sabeu que per Instagram, per exemple, una vegada que jo vaig penjar les fotos de les meves filles quan eren molt petitones, i com que ara ja eren grans, vaig pensar, mira, ara em fa gràcia penjar això perquè ja ha passat, i és el passat, i ja passen molts anys. Instagram me la va sancionar perquè estaven bueno, portaven un banyadoret i una que era molt nadó no portava res a la platja a Menorca fa, no sé, fa 15 anys.
Aquest és un altre tema.
I el propi Instagram me la va sancionar i em va dir que això era explotació de menors o pornografia o no sé què, i me la va anul·lar. O sigui que també hi ha com una espècie de filtres que imagineu-vos el que deu haver darrere, com perquè
les mateixes empreses ja fan els filtres.
Ja facin això, que jo vaig dir, hòstia, mare meva, però les nenes aquí no hi ha res de llets, és una meravella veure-les a la platja banyant-se, no?
Judit, però clar,
sancionar,
és que Instagram actualment sanciona més els mugrons d'una dona que els mugrons d'un home. Després, aquest és un altre dilema per donar de menjar a part, saps què vull dir?
Ui, això serà un altre... Això és un altre tema per l'altre dia.
Això
també ho deia, era la
sexualització.
Mugrons
no,
clar, és que
clar,
no,
perquè
no,
els mugrons dels homes tema.
I perquè el de les dones no, és que això és un altre tema.
No, però que sí que és veritat és que una mica perquè abans que plantejàvem els riscos de que aquestes fotos doncs, es facin servir per segons què, vaja, no és per donar-me el rotllo, ho hem explicat alguna vegada aquí al programa, però vull dir, l'ús de determinades imatges amb usuaris, amb intencions pedòfiles, parlant en plata, vull dir, és un dels motius pels quals s'està collant molt aquestes grans empreses, és a dir, feu el favor de controlar aquest tema, no?
I com que ho saben, quan veu una foto d'una criatura, un nadó despulladet a la platja, jo crec que et preserven, t'avisen, i ells no saben si tu ets un pedòfil o no, però en tot cas perquè no se'n faci un mal ús.
Clar.
De totes maneres, també deixeu-me dir que no entenc molt bé que m'agradaria que ens truquessin gent que fan habitualment això de publicar les fotografies del seu fill, dels seus fills, filles, a través d'Instagram, és a dir, a través d'aquesta xarxa social. És a dir,
però Instagram pot fer compte privat?
O TikTok?
Sí,
Pots
fer compte privat.
Hi ha l'Instagram evidentment... privat, que tu només segueixes i et segueixen els que tu vols.
Els que tu vols,
Però de totes maneres, no siguem il·lusos. És a dir, si algú vol tenir accés al teu Instagram, escolta'm, segur que deu ser molt més fàcil del que nosaltres ens pensem. És a dir, que sempre em pregunto quina sensació té un pare o una mare de penjar fotografies amb el seu fill, filla, a Instagram. És a dir, què li aporta i si realment no pateix. Sí. És a dir, no té por, perquè a mi una... jo, per exemple, els meus
nebots... Jo t'ho dic.
Sí, però, Judit,
és perquè tothom et digui que mono, que guapo, que gran
està... Sí, però m'agradaria que ens truquessin. Judit, que ens truquin, Ja. Vull dir que ens ho diguin els oients.
Que no t'ho digui jo, vaja.
Exacte.
Que calli una mica.
No, però t'ho dic perquè jo, per exemple, amb els meus nebots, un ja és major d'edat, l'altre no, però jo mai he publicat fotografies dels meus nebots. Mira, tampoc ho he fet dels meus pares, saps?
Ara ens ha trucat un oient preguntant-nos què passa si es penja el Drive, el Google Drive. En principi, el Google Drive és com un compte privat d'Instagram, és a dir, només hi tens accés als que tinguin la contrasenya del teu Drive.
No?
Sí.
Jo tot el que és privat, no ho sé què passa. No sé si està en privat. D'entrada, només és públic a l'abast fàcil de tothom.
És el que dèiem abans, clar, el control sobre les dades. Aquí també és un tema interessant. I després hi ha l'altra cosa, no sé si ho heu vist, en el Twitter, a vegades, jo recordo, almenys fa poc, la gent a vegades penja imatges de la família, dels fills o dels nets, no els diu pel nom, sinó que els diu el número 1, el número 2, el número 3, segons si és el gran o el petit, i a vegades els hi posa una mena de careta o d'emoticona a la cara.
Sí.
Queda com una cosa com una mica creepy, una mica...
A mi m'agrada, m'agrada.
Per fer això val més ja no fer res, vull dir, no cal ensenyar ni explicar tantes coses.
Jo ho he fet algun cop, això, Oriol, ho he fet.
Perdó, però per acabar el tema Canalies, que a ell li encantarà això, però el tema mugrós igual, tu surts amb pilotes i et poses dues estrelletes a cada mugró i no passa res, queda publicada la fotografia.
Espera, deixeu-me que saludi la Maria de Sant Pere de Vilamajor. Maria, bon dia.
Sí, hola, bon dia. Mira, jo us volia comentar, jo he estat usuària d'Instagram fins aquest any, al començament d'any que em vaig donar de baixa, després de bastants anys d'estar, soc il·lustradora i penjava les il·lustracions. I us estava escoltant i jo pensava... Clar, jo ara semblaré aquí la Santa Inquisició, no? Perquè estem visquent, clar...
Ens agrada, a veure.
Bueno, pues, ostres, dius això i dius, aquesta senyora és una anacrònica. No, A mi m'ha encantat Instagram. He perdut, i ho puc dir, he perdut molt de temps de la meva vida mirant coses a Instagram. I quan m'hi he adonat, i he dit... Ostres, quant de temps porto mirant xurrades, però xurrades, per riure'm, per animar-me, que no sé què. Bueno, vinga, va, anem a centrar-nos i anem a fer-lo servir només per lo que jo feia servir, també el Facebook, per penjar les il·lustracions. No em va servir per res, no vaig trobar feina, només que vaig vendre una. I penso que no sóc molt dolenta, però salvant totes aquestes tonteries, a mi em fa molta por, perquè es... O sigui, comencem a aïllar-nos amb una conversa que dius, on està el centre de tot això? Què estan fent amb nosaltres amb tot això? I llavors ja, clar, semblo el George Orwell, no?, parlant del gran... I és que és cert.
Però va per aquí, que... va per aquí, Maria. Sí.
Exactament. És que quan la Judit estava dient d'aquesta senyora que parlava que la casa l'havien convertit en un escenari, dius, és que és 1984, és que ja ho han aconseguit amb una sutileza, i amb una sutileza i amb una, amb una finetza, jo que dius, no m'ho puc creure. I encara, a sobre, els estem inflant les butxaques de diners. Llavors, jo us ho dic de veritat, eh? M'estimava molt el meu compte d'Instagram, deia que monos que em queden els dibuixos, que no sé què... I vaig dir, s'ha acabat Instagram, i t'ho dic, va ser com un respir. Ja llegia, però ara ja tinc temps per llegir. A vegades penso, ostres, tu, vaig fer dos dibuixos després de tancar els comptes i vaig pensar, veus, parlant amb mi mateixa, mitja esquizofrènica, veus com sí que pots fer les coses...
Ah, a mi m'encanta parlar amb mi mateixa.
Sí, a mi també. No és gens de bogeria, eh? Podem parlar? No.
Però és que sabeu què passa? Que si no ho fem així, de veritat, si no ens segueixen a nosaltres mateixos, de veritat, continuarem, i jo no sé on acabarà tot això, perquè fa molta por, eh? A mi em fa molta por, i em sento molt alliberada d'haver-lo fet. M'ho estava pensant abans de trucar, perquè dic, a veure...
No, ha anat perfecte. Anat perfecte.
Però és que ho hem de pensar, eh?
Home, jo en aquesta mateixa línia, jo voldria reivindicar espais lliures de digitalització.
Totalment.
És a dir, trobar refugis d'aquests que sàpigues que no es podrà ensenyar a les xarxes.
Exactament. Al llit, al llit. És una llibertat fantàstica. Mira, és com la de deixar fumar.
És això, jo, Aramita.
És com una addicció. És una addicció, no?
Ho és. Maria, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Que ho molt bé, guapos. Bon any.
Bon any, això mateix. Ha servit, com deia el Canalies, per reblar el debat. Canalia, Judit, Oriol, moltíssimes gràcies. La setmana que ve hi tornem.
Adéu.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Hola, que he vingut al Corte Inglés a fer la compra i tenen la segona unitat amb un 70% de descompte en milers de productes. He vist l'oli de 0,4 graus de carbonell, que a tu t'agrada per guisar. Ah, i els Activia Naturals, que no ens en queden. Mira què més ens falta i ves-m'ho dient, que un 70% de descompte està molt bé.
Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga, la web i l'app.
Aquest Nadal arriben els millors preus amb ofertes nadalenques com el Tortell de Reis, premi al sabor avalat pels nostres clients, Carrefour Extra de 800 grams farcit de nata 100% per 9,95 €. Fins al 7 de gener als hipermercats, Market Web i app. Carrefour.
Escolta, agafem un tortell per Reis, no? Els de l'obrador del Corte Inglés són els més bons i són artesans. Jo m'estimo més els de nata. És boníssima. Ara que els nens ja ho saps, xocolata i d'aquí no passem. Ah, i agafa el dels meus pares, de trufa, i un sense farciment per la teva mare.
Feliç Tortell de Reis de l'obrador del Corte Inglés. Aquest any amb 35.000 euros en premis de viatges al Corte Inglés.
Fies traïdores. 637.000 oients.
Habitatge per tu, la xerufla Vicent.
La travessa, l'aventura continua.
Feliç 2024!
Quin any, oi? Ara tocaria parlar de tot el que hem fet a 3K.
Oh, carai!
Brutal. TV3 ha tornat a ser líder indiscutible per 15 anys consecutius.
Eufòria!
Catalunya Ràdio no para de créixer.
Pell de gallina, eh?
La plataforma 3K ja és tot un èxit. Però vosaltres, aquest anunci, ni fred ni calor, oi? Tranquils, ens heu acompanyat un any més i us volem donar les gràcies.
Moltes gràcies!
3CAT, per un 2025 ple d'entusiasme.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
L'amor és el batec de l'univers sencer.
Torna al Liceu La Traviata de Verdi, una de les òperes més estimades de tots els temps. Del 17 de gener al 2 de febrer. Entrades a liceu.cat.
El teu cotxe, que soni Catalunya Ràdio.
Ja pots escoltar la nostra app mòbil també mentre condueixes.
Gaudeix de totes les nostres emissores i podcasts preferits directament des de la consola del teu vehicle.
Allà on vagis, tant si ets aquí com a l'estranger.
Escolta la primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
L'app de Catalunya Ràdio ja circula.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay.
Ara ve Nadal.
Per un 2025 ple d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bon any.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Vinga, taula del cor del matí de Catalunya Ràdio, de matí de Catalunya Ràdio. Lorena Vázquez, de l'Hisenda Pineda, com esteu?
Bon dia, bon dia.
Com prova l'any?
Bé, tampoc he tingut gaire temps per fer reflexions, saps? encara no m'hi trobo.
No, eh?
No.
Sé, jo crec que...
La Lorena està fatal.
No hi ha cap canvi, a part de que torno a estar refredada.
Ai,
vull
pobra,
dir que el 2024
sí.
També, vull dir...
No, en la línia. En la línia. Escolta, avui farem una mica de prediccions, vale? Del 2025, del vostre negociat, diguem-ne.
Ah, perfecte.
Però abans parlem una mica de les campanades.
I és quan de cop s'atura.
Perquè s'ha comentat molt, el feeling de Laura Escanes i Miqui Núñez. Ui, la Pineda fa que sí, fa aquesta caiguda d'ulls de la Pineda. Per què?
Mira, aquesta cançó que van cantar junts,
sí,
que es miraven tant els ulls tota l'estona, a mi m'ho arriben a fer fent. Diuen, mira, Elisenda, aquest any faràs tu les campanades, esperem que no passi mai, però has de cantar això amb el Pemi Fortuny, posem, saps?
Sí.
Vull dir, jo no podria mirar-lo els ulls així si no tingués ganes de menjar-li la boca.
Ja. Yeah.
Saps? Vull dir, clar... Yeah. És incòmode, és un moment incòmode.
Yeah.
No, us va recordar una mica a Bisbal i Chenoa,
sí,
quan van fer a l'Escondidos.
Ah, mira, ara que ho dius.
Jo no vaig poder evitar que em vingués aquesta imatge al cap, però no la de la cobra, saps? Mm. No la de que van fer 20 anys després,
sí,
sinó la primera vegada
la primera,
que van cantar Operación
sí.
Triunfo. T'he de dir que jo he fet tasques d'investigació i a mi el que m'expliquen és que no hi ha absolutament res entre ells. Una altra cosa és que no hi hagi ganes per part d'algun dels components d'aquest duet tan fantàstic.
Sí.
No diré qui és el que té més ganes que l'altre.
Que dius que n'hi ha...
Però sí, a mi el que m'han dit és que un dels integrants no li importaria pas que hi hagués alguna cosa.
I a l'altre no tant.
I l'altre, saps què passa? Que de vegades sempre hi ha algú que es deixa estimar simplement pel bé comunitari i pel bé potser de la infraestructura en general.
Exacte.
Però que són amics, que fa molts anys que es coneixen, bueno, molts anys no, però uns quants anys que es coneixen i que treballen junts bé i plegats, i que, a veure, que les xarxes socials ja saps que els agrada molt.
Home, ara parlàvem, sí.
El xotxoneo, no?
Home, clar.
I aquí està el
però
tema.
Que un dels dos no li importaria que passés alguna
està
cosa,
bé.
Ho deixo aquí sobre de la taula.
Jo tinc molt clar qui és aquesta persona. És Laura Escanes. Laura Escanes
sí?
Té un... I és que ara anava a dir una barbaritat.
Ens falta la Juliana Canet aquí. Perquè
aquí, falta la Juliana.
Com la Juliana més és amiga de la Laura, molt probablement d'aquí un parell de setmanes tinguem més informació. Sí.
No, Laura Escanes jo crec que és una persona que l'està soltera i ser una persona jove està vivint la vida que ella realment ha volgut viure... durant molts anys i no ha pogut perquè la seva situació sentimental era una altra. Molt bé. Arribats a aquest punt, Laura Escanes tira fitxa. El primer que passa que li faci una mica de pessigolleig al baix ventre. M'explico?
Ah, sí, perfectament.
Llavors, ella li està generant una vibració, el que vindria a ser una vibració hamburguesil, que dic jo, l'hamburguesa.
Sí.
Doncs ella, aleshores, el que fa és fitxa aquí.
Una vibració hamburguesil.
Sembla bé.
I a mi em sembla fantàstic.
No, i tant, m'ha fet gràcia l'expressió.
El problema, clar, és que l'altre integrant d'aquest duet té parella.
Aquest és el problema.
És una noia més fantàstica i meravellosa, que les deu estar passant regular.
Regulent, clar.
Perquè, clar, quan t'aixeques pel matí i veus, a més, que tothom a les xarxes socials aposta perquè hi ha alguna cosa entre ells, i no només aposta, que diu, no, que jo vull que el 2025 acabin junts en Miqui Núñez i la Laura Escanes. I, clar, la Sara deu estar a casa dient, a veure una cosa, algú se'n recorda que jo existeixo?
Clar.
Molts petons, Sara, tothom ha passat per una cosa similar. El que jo em pregunto és... quan va arribar el dia 31 de matinada a casa, en Miqui, la Sara l'estava esperant. Saps allò?
Jo crec que no.
Per tenir la conversa amb els braços creuats i mirant-li, escolta, que ha passat alguna cosa que m'has d'explicar?
Es pot saber per què cantes aquestes cançons mirant als ulls d'altres senyores que no són jo?
D'altres?
Jo et diré una cosa, crec que la seva relació està fortíssima, la de la Sara i el Miqui, que em sembla molt bé que la Laura vagi tirant fitxes, però que no té res a fer. Bàsicament, perquè si arriba un dia que en Miqui cau i que tenen una relació sexual amb un satraca-matraca canyamàs, m'entens el que vull dir?
Sí, perfectament.
Miqui Núñez necessitarà 3 dies per recuperar-se. Molta Laura Escanes, ja, yeah, per Miqui Núñez. Yeah. Laura, no és Miqui Núñez. Aquí no és aquesta la porta que has de trucar, saps? Busca una altra.
Escolta, anem a previsos, però abans, Angelina Jolie i Brad Pitt s'ha acabat el divorci, ja. S'ha allargat, això, molt, eh?
Home, gairebé 10 anys. Sí. Ha durat més el divorci que el matrimoni, que recordeu que el matrimoni no van ser més que de 2 anys. Sí. És veritat que la relació va ser bastant més llarga. Aquí el problema principal és que els fills s'han posat del costat de la mare, que asseguren que el Brad Pitt és una persona agressiva i, a més, que té problemes d'addiccions. Ella, evidentment, ho nega, diu que només van ser episodis esporàdics i que, evidentment, mai a la vida posaria la mà sobre dintre de la seva dona ni dels seus fills. No hi ha cap detall de moment del divorci. Ho ha filtrat l'advocat d'Angelina Jolie a la revista People, i el que sabem és que de moment ha estat tot signat, però els detalls no els coneixem.
No sabem res, eh? No?
A mi el que em sorprèn d'aquesta separació és el silenci absolut que hi ha, aquest pacte que han fet de tu no expliques, jo no explico. Crec que també al darrere de tot això hi ha un tema de negocis, de diners, ens tenim una miqueta agafats l'un a l'altre, no ens trepitgem les mangueres, saps? No ens farem mal, aquestes alçades som dues persones adultes, i aquí, evidentment, s'hi barreja després un tema d'amor i desamor i de família desestructurada, com tantíssimes altres, que el fet de tenir diners, ser famosos i guapos, no et treu mai de la vida de poder passar per aquests camins.
Sí, el que passa que és bastant significatiu que els fills s'hagin volgut treure
absolutament
el cognom del seu pare i que no vulguin saber absolutament res d'ell.
Els dos grans sí que de tant en tant sí tenen alguna reunió esporàdica, però els altres
no tenen gairebé relació amb ell.
No volen tenir res a veure.
En fi, prediccions pel 2025.
A veure.
Va, per on comencem?
Jo crec que hi ha prediccions i desitjos, ho podem barrejar així.
Ah, sí, perquè, sí. Evidentment, de moment, dots adivinatòries no en tenim.
Clar.
El que passa que sabem llegir símptomes per diagnosticar, això és important. Llavors, mira, per mi, per exemple, no és un desig, perquè realment a nivell personal m'importa bastant poc, però sí professional, perquè això portaria feina a Barcelona, a més, és que jo crec que cada dia estem més a prop de descobrir la nova parella de la infanta Cristina.
Yep.
Crec que el 2025 serà l'any que veurem la infanta Cristina de nou enamorada. Això que ens agrada tant a la premsa del cor, que tindrà una nova il·lusió.
La nova il·lusió
a mi m'agrada molt.
Però, i la nova il·lusió és de Barcelona?
I la nova il·lusió serà de terres catalanes.
Yep.
És que ella tira molt cap aquí, eh? Vull dir, és la infanta catalana, es deia. Us en recordeu quan es van casar? Que tots teníem aquella il·lusió. Sí. S'han casat a Barcelona, treballar a la Caixa,
al
Barça, tot. Sí. Això ens agrada.
Això és una predicció que deixo aquí escrita.
Molt bé.
I a veure si encerto.
És potent aquesta, eh?
Vinga, a veure.
Molt bé. Jo tinc una altra predicció, i més que predicció és desig. Harry i Meghan se separen ja. 2025. És un gran desig que tinc, perquè aquí sí que...
Però aquí tens algun símptoma, que deia la Lorena? No.
No, el símptoma és que fa molt de temps que ell i ella fan coses per separat, i que no acaben de trobar mai, i que quan estan junts tampoc no se'ls veu gaire feliços. Yeah. No es fan aquelles mirades que es feien Laura Escanes i Miqui Núñez.
Ah,
què vull dir?
És cert.
Llavors, hi ha una mica, bueno, allò d'aquella desgana. Hi ha com una miqueta de cosa avorrida, ja, entre aquesta parella. I m'agradaria molt, perquè hi sucaria molt de pa aquí, perquè ell tornarà una altra vegada al Regne Unit.
Ah, sí?
El fill pròdig tornarà.
El veus tornant a la família?
I tant que sí, aquí.
Reconciliació amb el seu germà, també?
No ho crec. Amb el pare, sí, perquè el pare, mira, com que pobret, li queden 2 fills.
Ai, pobre.
Doncs sí, però amb el germà, no, el germà és de la pell d'en Barrabàs, aquell també, eh? Són tots així,
sí.
I tant, allà hi haurà, bueno, se les tindran de tots colors, en aquell palau, ja veuràs.
I per cert, justament ha estat notícia aquesta setmana Meghan Markle, perquè té ja compte d'Instagram en solitari, i en unes hores ja tenia gairebé 500.000 seguidors. @Meghan, si la voleu seguir, i tothom comentava que és molt estrany que no hagués publicat cap fotografia amb el seu marit, i que aquí veiem alguna crisi, eh?
Alerta.
Ah, hi ha crisi, però des del dia que es van casar que hi ha crisi.
Perquè ens agrada molt a nosaltres separar la gent quan es casa, eh? És una cosa que fem els periodistes de cor, ens agrada, no sabem per què, però ens agrada.
Bueno.
Escolta'm, i jo, saps què veig? Veig que Risto Mejide potser aquest any tornarà a separar.
Caram.
El veuen molt enamorat les persones que el coneixen, veuen, ja saps que ell és molt d'enamorar-se, de s'enamorar-se bastant sovint, eh? Sí. També sempre de noies amb un perfil bastant similar, sí, que deuen ser molt intel·ligents, aquestes noies, però normalment són físicament espectaculars i molt, molt joves. És una cosa que també repeteixen bastant les seves parelles. A mi m'expliquen que Risto Mejide amb aquesta noia va molt seriosament i no descartem que sigui l'any que es torni a convertir en pare, eh?
Vaja, abans...
Per això també aquí escrit.
Abans pare que casament, eh?
Jo veig també una maternitat per part de la Grècia Casta, que té un nom meravellós.
Grècia Casta, i tant que sí. No? Sí, 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 que tempa.
Sí, clar, jo amb Lorena Vázquez no puc anar enlloc, saps? Si m'hagués dit, no, Lorena Casta, no tindria un programa ja a TV3 amb Lorena
igual
Casta?
Sí, igual sí, igual sí. Sí,
potser sí. 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 Casta li dirà el galgo. La filla de la Camp se separa de Carla Constanza, això ho sabem, però claríssimament.
Aquí aposto també, aquí estem, sí, d'acord, no li durarà el matrimoni pas, bueno, matrimoni, que no s'han casat.
Clar, no s'han casat.
A veure, penseu que ell va cada nit a dormir a la presó i això no deu ajudar gaire a la relació. Mm. A veure, no per res, però clar, unes clar. Hores que hagis de tenir el marit allà, no?, dormint a la presó. I escolta, serà l'any també que trobarà parella l'Aitana i la Chenoa, que són dos personatges que sempre tenen una vida com sentimental com bastant complicada. Hmm. L'Aitana és molt de tornar amb les seves exparelles, vull dir que els nois que hagin tingut relació amb Aitana, el típic noi de GB, el seu primer amor, sí, està patint perquè no el vagi a buscar. Saps? Yeah. Va amagant-se pels puestos el pobre nano.
Doncs que s'espavili l'Aitana, que en 4 dies hi va la Laura Escanes, eh?
Sí, sí, això és cert. Perquè, i la Xenoa és molt d'aliar-se amb companys de feina, vull dir que tots els companys de feina també estan, saps, agobiats pensant si seran el següent.
I a sortides d'armari estaria bé una sortida d'armari. Aquí ho deixo.
Una sortida d'armari?
Sí, estaria molt bé.
Sempre estan bé.